Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Incurabilitat dels trastorns de desenvolupament. Aquesta és la idea que va portar a la creació del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció del Taulí, el CDIAP, que ara fa 40 anys. Ara, 2.000 nens passen cada any per aquest equipament, entre infants amb trastorns greus, pacients amb trastorns molt específics i col·lectius de risc, com els prematurs extrems. La coordinadora del CDIAP, Montse Torres, assegura que l'essència de les instal·lacions es manté. Explica quina és en declaracions al programa Al Matí.
Per un costat és conèixer el nen, entendre com funciona, saber com el podem ajudar, adaptar, fer les adaptacions de l'entorn que calguin i coordinar-nos amb l'entorn educatiu i social per d'alguna manera donar una resposta conjunta a les necessitats que es van sortint al llarg del desenvolupament i que a més són canviants, hem d'entendre que el nen evoluciona i les dificultats també.
Per celebrar els 40 anys del CDIAP i fer una mirada tant al passat com al futur d'aquest equipament, aquest divendres s'ha organitzat una jornada científica a l'Auditori del Taulí. L'endemà, dissabte, hi haurà una festa infantil per als nens i famílies que en algun moment han passat per aquest centre. És la principal notícia d'aquest dimarts 26 de novembre, però en tenim més que repassem a continuació.
Titulars.
Durant, bon dia.
Bon dia, Karen.
Investigat per una desena d'agressions i abusos sexuals, un professor de Gralla que s'ha mogut per diferents colles de cultura tradicional de la comarca.
La primera denúncia l'ha feta una dona de Barberà que assegura que va ser violada 3 cops pel professor quan ell era menor. D'allà s'ha anat estirant el fil i ara hi ha en marxa una investigació oberta tant als jutjats de Sabadell com als de Terrassa.
Tenia edat per conduir un avió, però no per conduir un cotxe. Aquesta és la paradoxa amb la que s'ha trobat el castellarenc David Sàbat, el pilot d'avioneta més jove d'Espanya.
Sàbat té 17 anys i en porta 3 estudiant per ser pilot. Aquesta mateixa setmana començarà les pràctiques amb aparells de 4 places. Ja coneixerem la seva història a la recta final del Notícies Migdia d'avui.
La Supercopa d'Europa de waterpolo femení es disputa avui per primer cop en tota la història a Sabadell.
L'Astra del Punt Natació Sabadell, campió de l'Eurolliga, rep l'Horizonte de Catan i el guanyador de l'Alen en un partit que podreu escoltar a Ràdio Sabadell i que analitzarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís, un programa al qual també entrevistarem Antonio Romero, futbolista del Sabadell, lesionat de llarga durada.
Aquestes i altres informacions us les detallarem al Notícies Migdia d'avui amb la companyia del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que han remuntat respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Migdia en predomini de l'ambient assolellat arreu del país. Alguns núvols prims, també encara algun estrat baix local amb fondalada des de l'interior del territori, però en conjunt en predomini del sol a bona part del país. I al llarg de la tarda, però, esperem de nou un augment de la nuvolositat per les comarques de l'oest de Catalunya. En general seran núvols alts i mitjans, però de cara al final del dia es faran més abundants i compactes i podrien arribar a deixar alguna precipitació de caràcter feble a les comarques de l'oest de Catalunya. Precipitacions que durant la matinada també es podrien estendre de manera molt més aïllada a la resta del país. Al llarg del matí i demà, però, esperem que de nou s'imposi el sol, els núvols marxaran a primera hora del matí, persistirà també algun estrat baix o algun banc de boira local fins a migdia i a la tarda novament arribaran més núvols alts i mitjans per l'oest de Catalunya. Demà i avui també amb unes temperatures que es mantindran molt suaus al centre del dia i valors que puntualment arribaran fins als 20 o els 21 graus. Demà amb vent de component oest reforçat sobretot a les comarques del sud del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara mirem les carreteres. I primer de tot comprovem com funciona aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. David de Toro, bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació i Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidència, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació i Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Pel que fa al trànsit, també situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. Aquesta hora només trobem retencions en un punt de Barcelona capital, concretament a la ronda litoral entre Sarrià i els túnels de la Rovira. En els dos sentits trobem trànsit molt dens.
La notícia del dia.
trastorns de desenvolupament es poden tractar encara que no es puguin curar. Aquesta és la filosofia del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Taulí, el CDIAP, una visió que s'ha mantingut en els 40 anys de trajectòria que compleix aquest 2019 l'equipament. Tot i això, el centre impulsat per la doctora Joaquima Júdez, amb una modesta subvenció d'Imserso Madrid, ha crescut molt en aquestes 4 dècades, passant de tractar 52 nens l'any 1979 als 2000 actuals. El CDIAP atén ara mateix prop d'un 8% de la població.
D'aquest 8%, un 2,5% té una patologia greu, un 2% un trastorn específic i la resta se sotmeten a un seguiment perquè presenten un risc, com per exemple haver estat prematurs extrems. És un dels principals canvis respecte als inicis del CDIAP quan se tenien només casos greus. La coordinadora de l'equipament, Montse Torres, ha explicat al programa al matí com funciona aquest servei.
En aquestes alteracions moltes vegades tenim nens que et porten un retard important, però sí que és veritat que altres simplement els seguim perquè tenen algun motiu de risc i d'alguna manera doncs, fent un seguiment i fent simplement un aconsellament a les famílies, doncs els nanos poden evolucionar perfectament. La nostra tasca en principi és la de fer la detecció, fer el diagnòstic, analitzar també les possibles causes d'aquestes dificultats, establir un pla de treball, fer el tractament i tot això doncs, comptant amb la participació de la família i de tota la xarxa a nivell educatiu i social del territori.
Més enllà de l'atenció als nens, el CDIAP també assessora les famílies. La treballadora social, Lori González, assegura que hi ha moltes qüestions on les famílies no tenen prou suport.
Les ajudes socials no són prou àmplies ni són prou ràpides. La gent triga molt a rebre les ajudes que necessiten. Evidentment, des que el 2008 va començar la crisi fins al dia d'avui, el nivell de pobresa infantil és elevat. Les desigualtats al Vallès i en moltes entre les diferents ciutats que tenen dins del CDIAP i els recursos sempre són insuficients. Espais familiars, maternos, són espais que trobem a faltar quan necessiten suport en determinades famílies.
Una de les mares usuàries del CDIAP, Estefania Bassolo, mare d'un nen amb autisme, assegura que sense l'atenció precoç la situació del seu fill seria molt pitjor.
Jo crec que l'atenció precoç és una de les principals causes de millora dels nens amb diagnòstic T en aquest cas o qualsevol altre tipus de trastorn. Crec que és bàsic. El que passa que sí que és veritat que en el meu cas era el meu primer fill, però al tenir un grup de mares pre i postpart les comparacions començaven i el Roc evidentment pues no es notava molt despenjat de la resta. Sí que cada nen té un procés, que té un ritme, evidentment sí, però hi ha coses que no.
Per explicar aquesta evolució i commemorar la trajectòria del CDIAP, aquest divendres s'ha organitzat una jornada científica a l'Auditori del Taulí i dissabte es farà una festa infantil pels nens i les famílies que en algun moment han passat pel centre.
I no deixem l'àmbit sanitari perquè el projecte per construir l'Hospital Ernest Lluch com a via per descongestionar el Taulí s'ha de recuperar i fer-se realitat. Aquesta és la demanda dels alcaldes i alcaldesses de Montcada i Reixac, Cerdanyola, Ripollet, Barberà i Badia, després que el projecte hagi quedat en un calaix durant una dècada, malgrat que els ajuntaments van finançar-ne el projecte constructiu. Ara els municipis reclamen una reunió amb la consellera de Salut, Alba Vergés, per fer realitat l'equipament.
L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, denuncia que el projecte va estar a punt de fer-se realitat en uns terrenys entre Cerdanyola, Montcada i Ripollet. Finalment es va declarar nul i la inversió va resultar inútil. Així ho ha lamentat en declaracions al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Al final sempre passa el mateix, els ajuntaments posen els diners i després qui ha de posar la resta doncs no acaba complint, i és el que ha passat en aquest cas. Es van posar els diners per fer un projecte que a més va ser públic, es va presentar a mitjans de comunicació, a més si la gent té al cap uns renders que van sortir de les façanes del que seria el format de l'edifici de l'Hospital Ernest Lluch, però va quedar això, en projecte sense executar.
En el mateix sentit s'han posicionat l'alcalde de Barberà, Xavier Garcés, i la de Montcada, Laura Campos.
Els ajuntaments ja van posar diners en el seu moment. Actualment està només en la fase de licitar. O sigui, es va fer els projectes, es va tirar endavant tot un concurs d'idees per sortir 5 empreses de les 24 que es van presentar amb uns projectes dignes i que els ajuntaments van ser els que van pagar tot aquell procés. O sigui, que des del moment ja es van creure aquesta necessitat i van aportar de recursos dels nostres ciutadans.
Per reclamar i exigir una vegada més, com portem fent des del 2006, que es va fer la primera promesa, uns serveis sanitaris a la part del Vallès Sud, dignes i de qualitat, perquè com bé sabeu, com a territori estem infradotats en tot el que és serveis sanitaris i instal·lacions sanitàries. Es va fer la promesa de l'Hospital Ernest Lluch, que havia d'estar construït ja aquí tot just al darrere nostre.
Davant d'aquesta situació, els alcaldes reclamen una reunió amb la consellera de Salut, Alba Albergés, per abordar aquest projecte, una trobada que porten buscant des de fa més d'un any sense èxit. Amb tot, Cordón insisteix que seguiran amb les mobilitzacions i faran el que faci falta perquè hi hagi un posicionament públic, compromisos i un calendari per complir aquest objectiu.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els jutjats de Sabadell i de Terrassa investiguen un cas de presumptes abusos i agressions sexuals a menors per part d'un professor de Gralla que durant uns anys ha estat veí de Sabadell. Els fets s'han desencadenat arran de la denúncia d'una dona que hauria estat violada 3 cops a principis del 2000 quan li feia classes de Gralla en una colla de Barberà. A principis d'aquest any, la presumpta agredida va veure que el denunciat feia classes a Ullastrell i va alertar l'Ajuntament de la localitat, que és que ha posat en marxa la investigació que ha permès destapar més casos.
De moment hi ha 10 denúncies que l'acusen d'haver comès abusos o agressions durant els últims 20 anys en diverses colles de cultura popular i tradicional de la comarca. Els dos primers casos coneguts van passar a principis dels anys 2000 i són els d'aquesta dona i el d'un nen que aleshores tenia 11 anys, a qui el presumpte agressor hauria masturbat. De moment és l'únic denunciant masculí. Cap dels dos ho va explicar aleshores. L'advocada Carla Vall, que és qui porta el cas, ha explicat que l'home es feia valer del seu carisma.
Precisament quan aquests fets ocorren en espais petits és encara més difícil trencar amb el silenci perquè tothom es coneix, tothom pensa que aquesta persona que té un carisma especial en l'entorn és impossible que hagi fet això i per tant ha de ser la víctima qui no ho ha entès bé o qui no ho ha viscut d'una manera correcta operant d'una manera encara més forta tots els mites i estereotips. Aquell que hem de fer és desmuntar aquest imaginari col·lectiu de que això es basa en la maldat sinó que es basa en una conducta delictiva i que les bones persones cometen delictes, no va d'això el tema, i que per tant s'ha de confiar en les víctimes, en la seva paraula.
Uns anys més tard s'haurien produït 3 abusos més a prop, noves víctimes de fet del grup de grallers d'una colla castellera del Vallès. Eren noies d'entre 12 i 17 anys. L'any 2015, quan l'home ja tenia al voltant dels 45 anys, va assetjar una altra noia de la colla de geganters i grallers d'Ullastrell amb missatges de WhatsApp de contingut sexual, segons una de les denúncies. Per tot plegat, Vall creu que hi ha d'altres casos que encara no han sortit a la llum.
El que es coneix fins ara d'aquest cas concret és que l'episodi més greu seria el més antic, amb la qual cosa pensem que és probable que hi hagi altres casos igualment greus em refereixo d'acord amb el Codi Penal a nivell de tipus delictiu, que s'hagin produït al llarg dels anys i que estiguin pendents encara de sortir. Com més greu és l'afectació que presenten les víctimes, més dificultats solen presentar les persones que els ha passat això mentre eren menors d'edat i que, per tant, els convidem d'alguna manera a que confiïn en nosaltres, que confiïn en l'administració pública, que confiïn en l'administració de justícia i que sàpiguen que els acompanyarem en aquest procés de recuperació i en aquest procés de denúncia.
Al febrer, l'home, força conegut i ben considerat al poble, va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra i un jutjat de Terrassa el va deixar en llibertat amb càrrecs. Va haver d'abandonar la colla i es va traslladar a viure a Sabadell, on ara el jutjat sabadellenc també està investigant els fets comesos a Barberà.
Més coses, el govern local amplia un 10% el pressupost per reposar cables robats, superant els 300.000 euros anuals destinats a aquesta partida. El portaveu del govern, Pol Gibert, ho anunciava, alertant que les xifres de robatoris han superat les previsions municipals i no queda estoc per reposar el cable elèctric sostret a la ciutat.
I ja pot ser que no s'allà hi hagi un cas que a més es va repetint, no? I que estem molt sobre aquest tema, que anem reposant i es va robar un altre cop. També hem de ser conscients, no? Però tenim cangar amb bus, que tothom sap com està el parc que fa temps que no hi és, la zona del riu també que ha desaparegut. També la idea és instal·lar, diguem, cable amb una dificultat afegida perquè no sigui robat un altre cop, diguem, no? Instal·lar cable amb elements antirrobatori perquè almenys duri una mica més de temps o sigui més difícil robar-lo, no?
El contracte original data del 2018 i aquest setembre es va prorrogar un any més. Tot i això, s'ha vist que no cobreix les necessitats de la ciutat i per això s'ha hagut d'ampliar.
Des de l'Ajuntament han detectat que els principals focus de robatori de cable elèctric són els barris de Nostra Llar i Can Gambús, així com el riu Ripoll. Per aquest motiu, en els prop de 310.000 euros que s'invertiran en aquesta partida, hi ha un nou cable antirrobatori que s'està instal·lant des del 2016 a Sabadell.
Com bé sabeu, a Sabadell tenim diversos focus de cablejat robat en diferents zones, no? I és per això que el govern ha aprovat avui, també la Junta de Govern, un increment del contracte de reposició de cable robat, perquè amb la previsió que havia fet doncs, no és suficient i volem que hi hagi una ampliació del contracte per poder fer front a aquestes imprevistos, aquests robaments que tenim a diferents llocs de la ciutat i per tant fem aquesta ampliació del contracte amb un 10%.
La pròrroga del contracte, ara ampliat, tindrà una durada d'un any.
Sobre la qüestió del cable robat, aquest any hi ha hagut 2 detencions relacionades amb aquest delicte.
Al mes d'agost, la col·laboració ciutadana va ser clau per enxampar Infraganti, un lladre de coure al barri de Nostra Llar. Es tracta d'un delinqüent comú que va ser identificat per la policia mentre sostreia el cable entre 2 fanals del camí de Can Quadres. Ho explicava aquesta emissora el secretari de l'Associació de Veïns del Barri.
Al camí de Can Quadres, al costat de la bassa, hi ha com 2 empreses, dos fàbriques, allà al mig, amb un tros de descampat que hi havia allà atrapat entre uns arbres, allà el tio el que feia era treure la goma, el plàstic, el que no val, el que no serveix per res, i allà aprofita el coure, vale? I llavors va fent viatges, s'ho va guardant, i ve una altra vegada, doncs imagina't, agafa el cable que hi ha d'un fanal a un altre, se'n va cap allà baix o cap a un altre lloc, i allà li treu el coure, que és la part bona.
Els Mossos d'Esquadra també han explicat a Ràdio Sabadell que aquest any hi ha hagut una segona detenció pels mateixos fets. En aquest cas, es van atrapar dues persones mentre sostraien cable de coure i eines en un solar en obres del carrer Sant Ferran, al barri de Gràcia. Un dels problemes que té la policia en aquests casos és que ha d'enxampar els lladres durant els robatoris.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Antidaun, l'associació que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, reclama ampliar el contracte del local que tenen assignat. Com a reptes de futur, consideren que cal adaptar el seu local, però que per això necessiten que se'l cedeixi per 25 anys. Dolors Pallàs és la presidenta de l'entitat.
Estan mirant si podem modificar el que estem actualment, si es poden fer obres. El que passa és que per fer obres llavors hem de veure qui les assumeix, perquè nosaltres per assumir-les necessitaríem que se'ns fes un concert per 25 anys com a mínim, perquè si no, no aconseguim una subvenció prou potent com per aconseguir una subvenció per infraestructures, per millorar l'espai on vius. Tens de garantir que tens un espai o és propi o és jugat per més de 25 anys o és cedit però per més de 25 anys.
Pallàs ha estat entrevistada al programa El Cafè amb motiu del 25è aniversari d'Andy Sabadell.
I en aquest mateix apartat de reptes de futur, Pallàs ha demanat a l'Ajuntament que posi a disposició dels seus joves pisos de lloguer assequibles. I és que després de 25 anys treballant amb infants amb diversitat funcional, alguns d'ells ja tenen l'edat d'independitzar-se.
Hauríem d'aconseguir d'alguna manera lloguers pel centre a un preu assequible, que ells se poguessin assumir. Perquè clar, ells treballen i treballen poquet, llavors el seu sou mensual pot ser entre els que treballen més, entre 400 i 600 euros.
Actualment són les famílies les que assumeixen el cost dels lloguers dels pisos dels seus fills pagant el cost de mercat. Pallàs també ha explicat com va néixer l'entitat el 1994, quan diverses famílies del grup d'estimulació precoç de l'Hospital Nen Jesús es van organitzar fins a arribar al 2019.
A mesura que han anat detectant necessitat, nosaltres tenim serveis de suport per nens i nenes que estan a l'escola ordinària, per tal d'ajudar-los amb ells a créixer i orientar l'escola també i orientar les famílies. Tenim els grups de lleure, tenim el programa d'inserció laboral a l'empresa ordinària i tenim el programa de vida independent pels nois i noies que han anat creixent i que ja comencen a voler... Bueno, n'hi ha que ja viuen sols i n'hi ha que volen anar a viure sols o amb amics a alguna hora.
Per Andy, un dels moments més complicats va ser arran de la crisi econòmica del 2008, quan van perdre moltes de les subvencions que rebien. Pallàs ha assegurat que gràcies a l'esforç de les famílies van poder seguir endavant sense renunciar a cap dels seus objectius.
Aquest dissabte 30 de novembre el Teatre de la Faràndula s'omplirà amb la gran gala que organitza Mans Unides Sabadell amb motiu del seu 60è aniversari. L'acte es realitza conjuntament amb Càritas Diocesana. Els beneficis obtinguts de la venda d'entrades, que costen 12 i 15 euros, aniran a parar a projectes solidaris d'ambdues entitats.
Van començar a col·laborar ara fa 5 anys, depenen de l'Església i es complementen. Càritas fa l'ajuda local i Mans Unides, en canvi, dona suport a països necessitats. Montserrat Alicart, codirector de la gala i representant de Càritas, diu al programa El Matí que no es tracta de fer caritat.
No es tracta de donar, de fer com si diguéssim caritat només, es tracta d'acompanyar les persones. En el nostre cas, el projecte aquest any el destinarem al projecte Sense Llar. Llavors nosaltres acostumem diàriament a tenir unes 45 persones a esmorzar, varia entre 35 i 45, llavors doncs, tenim un professional que ajuda i porta el projecte i llavors doncs, hi ha uns 10 voluntaris que es van tornant.
De la seva banda, Concepció Cabanes, responsable de Mans Unides, explica per quin projecte aposta la seva entitat.
Aquest any, nosaltres cada any agafem un dels projectes que es presenten, i aquest any és un projecte a Camboja, i es tracta de donar suport a la gestió sostenible dels recursos forestals en un bosc i en un llac a Camboja.
A la gala participen un munt d'entitats, escoles i músics de la ciutat durant més de 3 hores de concert. El Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Cants al Vent, Catassons, el Cor de Cors, Esbar Sabadell Dansaire, escoles de dansa Mònica Escrivà, Sabadell Sardanista i un quartet de cambra de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que interpretarà bandes sonores de pel·lícules com ara Casablanca, El Padrí o Moon River. Hi haurà una sorpresa final amb tots els cors conjuntament a dalt de l'escenari, és a dir, 250 persones. També hi col·laboraran Jordi Buixaderas i Sergi Mateu, entre d'altres.
Notícies en format més breu, nova acció del CDR a Sabadell.
Una desena de persones han entrat a la seu del BBVA del carrer Sant Quirze on han llegit un manifest en contra de l'IBEX 35. La convocatòria ha acabat quan els responsables de l'oficina han comunicat que si no marxaven es cursaria una denúncia.
Segona jornada del càsting d'OT a les instal·lacions de Fira Sabadell.
86 aspirants participen de les proves en què exerceixen com a jurat la directora de càsting, Noemi Galera, a banda de Manu Guix, Mamen Márquez, Laura Andrés i Ivan Lavanda. Les sessions acabaran demà.
Sabadell diu prou a la violència de gènere en l'acte central del 25.
La paraula prou escrita amb espelmes ha posat el punt i final a la jornada reivindicativa d'ahir que va culminar amb un acte amb 300 persones a la plaça Doctor Robert. El manifest escrit per la taula de gènere, feminisme i LGTBI denuncia que les costums i les tradicions de la nostra societat permeten i faciliten les actituds i les violències masclistes. Eva Bellan és la síndica municipal de Greuges.
Venim d'un recorregut històric on les lleis i els costums socials han atorgat permís tàcit als homes a l'hora d'emprar la violència, percebuda com a legítima i normal. Venim d'un sistema de valors que hem heretat històricament del patriarcat. L'enemic comú no són els homes, és el masclisme.
L'acte ha estat conduït per l'actriu sabadellenca Marta Tricuera i ha comptat amb un espectacle del grup acrobàtic Incollective.
Sabadell està immersa en la setmana Joan Oliver i la colla de Sabadell fins al 2 de desembre. La proposta d'avui posa escena al poeta sabadellenc.
Sota el títol de Joan Oliver i la colla de Sabadell, aquesta tarda la Biblioteca Vapor Badia acull una taula rodona amb la participació de la filla del poeta, Sílvia Oliver, del seu nebot Ignasi Riera i dels escriptors Feliu Formosa i Joaquim Sala Sanauja. L'activitat serà moderada pel comissari de l'any de la colla, el periodista Joan Safon.
Dos atropellaments durant el dia d'ahir a Sabadell.
El primer va ser al voltant de les 10 del matí al carrer Joanot Martorell. Un home de 43 anys va ser atropellat per part d'un turisme. Va ser traslladat a l'Hospital de Sabadell per la seva valoració. El segon atropellament es va produir al cap d'una hora i mitja al carrer Zurbano amb la Rambla de Sabadell. Un camió va embestir un home de 84 anys que també va ser traslladat al Taulí per la seva valoració.
I la UAB investirà dijous com a doctora honoris causa la francesa An Cheng, una de les principals expertes en pensament xinès i en l'obra de Confuci.
Cheng és filla de l'escriptor François Cheng, un dels intel·lectuals d'origen xinès més coneguts a França i és autora d'una de les històries del pensament xinès més influents a Occident. L'acte, que es farà a les 12 del migdia, estarà presidit per la rectora de la UAB, Margarita Arboix, i el padrí de Cheng serà el professor Joaquim Beltran, director del Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental.
Participa al primer quinto de Ràdio Sabadell. Canta una plena i guanyaràs un lot de regals.
El més petit de tots.
Parelleta d'ànecs.
Pelat l'avi.
L'any de les patacades.
Quinto!
Per participar teniu temps per recollir el vostre cartró fins al divendres 29 de novembre a la recepció de la ràdio de 9 a 5 de la tarda.
El quinto començarà dilluns 2 de desembre i es cantaran els números en directe cada dia al nostre programa.
Al matí a Ràdio Sabadell.
I també es publicaran a les nostres xarxes socials.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell de la comarca i fem un repàs a l'actualitat i comencem parlant de la Comissió de Justícia i Llibertats del Parlament Europeu, que ha rebutjat incloure el CDR a la llista europea d'organitzacions terroristes.
D'aquesta manera rebutgen la petició de Vox, que ha obtingut 53 vots contraris i 6 favorables. Els coordinadors de la comissió s'havien negat a votar la qüestió, però el partit d'extrema dreta ha portat el tema igualment a la reunió.
El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta Carmen Calvo tornen a plantar la Comissió d'Investigació del 155 del Parlament.
Han argumentat que la seva incompareixença està justificada perquè, com a alts càrrecs de l'executiu, han de retre comptes al Congrés. Aquest és el segon cop que no compareixen després de la cita del 12 de novembre i la comissió n'ha informat la mesa per traslladar-ho a la Fiscalia.
El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per no haver admès recursos d'empara dels presos d'ETA Ismael Berasategui i Rufino Arriaga.
Tots dos havien demanat que es descomptés la pena complerta a França per rebaixar la condemna a l'estat espanyol, però el Tribunal Constitucional no va acceptar els recursos. Des d'Estrasburg assenyalen que els dos presos han tingut almenys una falta de seguretat jurídica.
5 detinguts en l'operatiu antidroga dels Mossos d'Esquadra a Maçanet de la Selva.
Els arrestats són sospitosos d'un tiroteig a l'organització d'Aigua Viva Parc de Vidreres el 9 de setembre passat, on va resultar ferit un home. L'operatiu, que ha arrencat a primera hora d'aquest matí, els vincula també amb el tràfic i el cultiu de marihuana. En total s'han fet 3 registres, tots a l'urbanització de Mont Barbat.
L'advocat de Valtònic veu la decisió de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com un pas més cap a la no extradició del raper mallorquí.
L'advocat del tribunal, Simon Becart, assenyala que l'Estat no pot reclamar l'extradició de Valtònic en base a un codi penal posterior al del moment de la condemna i els fets, especialment tenint en compte que el canvi de normativa el perjudica.
I l'últim apunt, l'Ajuntament de Madrid retira plaques amb els noms de les víctimes del franquisme del cementiri de l'Almudena.
L'administració local, governada pel Partit Popular, amb el suport de Ciutadans, ha eliminat així el memorial impulsat per l'anterior alcaldessa Manuela Carmena en homenatge als republicans executats durant la dictadura de Francisco Franco. Des del consistori sostenen que cal unificar el reconeixement als dos bàndols.
No és molt normal que pugui portar un avió i un cotxe encara no pugui tindre el carnet.
Ho diu David Sàbat, el pilot d'avioneta més jove d'Espanya.
La contraportada.
Es tracta d'un noi de 17 anys de Castellar del Vallès que ja té permís per pilotar una avioneta. Avui al programa Al Matí ha explicat que va començar a estudiar per ser pilot amb 14 anys i ha hagut de fer algunes pauses per esperar tenir l'edat per poder ser pilot. També ha relatat quan va descobrir que volia ser-ho.
Pues va ser un vol a Granada, que vam anar a Granada, i jo volia entrar a la cabina per veure com era aquell món. I bueno, el meu pare va preguntar si podia entrar, vaig entrar i bueno, pues... em va encantar i des d'aquell moment vull ser pilot.
En David també ha explicat els estudis que té ara i fins on vol arribar.
Jo ja tinc el pilot privat, que puc portar col·legialment una avioneta, i després necessito treure més llicències per convertir-me en pilot comercial.
Per ser comandant d'aviació, la principal dificultat és econòmica. La família ha invertit ja 18.000 euros en la seva formació i en necessiten encara entre 60 i 70.000. Van escollir començar amb el programa cadet a l'Aeroclub de Sabadell. El David explica per què.
Bueno, jo crec que és una escola que té molta trajectòria i llavors, pues, el tenir molta trajectòria, jo crec que és la millor opció. Els preus són assequibles, molt assequibles. Dins del que cap del món de l'aviació, són preus normalitzats i la formació és molt bona i el manteniment dels avions també.
I en aquest entorn no hi ha diferències d'edat, només passió pels avions, que omple les converses amb els companys del lloc i les destinacions ja realitzades, Cerdanya, Girona o Reus, en el cas del David. El Jonathan Sàbat, el seu pare, també s'ha acostumat a l'aeroport de Sabadell, però hi fa un paper ben diferent.
Jo, com que em passo tantes hores veient-lo volar, perquè jo només veig quan se'n va i quan torna. Entre mitges, pues, se'n queda patir una mica, no? I, bueno, ja arribarà.
Aquest dijous comencen les pràctiques amb aparells de 4 places. Potser els seus pares deixaran d'esperar a terra i es deixaran portar per l'aire entre els núvols pel seu fill fins a arribar al seu somni de pilotar un Airbus 320.
Mig minut per les dues, marxem. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem a les 4, a les 5 i a les 6 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició de Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.